una, que el concepte irreversible és molt discutible, i dos, si això falla, com t'has de defensar? És a dir, on has d'anar? Has d'anar al departament, a un jutge de guàrdia, actuarà ràpidament o no? I com que està passant tot això, està clar que s'ha de millorar, que aleshores ha d'haver-hi o bé una altra disposició legislativa o bé un altre tipus de document, que si tu no pots anar en un això, pots agafar el malalt, traslladar-lo a un altre centre, demanar una altra opinió i que allà apliquen aquestes últimes voluntats. I crec que això no és difícil. Però si ja s'està veient que no es pot fer, doncs cal instar una reforma legal d'això.
Pere.
Sí, estic molt d'acord amb tot el que s'ha dit, incloent això que l'Anna deia que, no, que la gent no hi estaria d'acord, però jo ho separaria molt, molt clarament, no? Una cosa és un suïcidi voluntari, que hi ha països com Suïssa i altres llocs en què està perfectament regulat i que per mi és una mostra de civilització, però que al final és la persona que decideix amb llibertat, amb la seva boca i el seu pensament, el que vol fer, i l'altre, un cas en què aquesta persona ja no pot parlar, no? Que és aquest cas que estem parlant i que, per tant, ja no es pot parlar en cap cas de suïcidi voluntari, sinó que és una altra qüestió que no té res a veure i que, tot i que estic d'acord amb les dues, crec que és millor no barrejar-les, no? Perquè són dues coses molt diferents. Una pot escandalitzar alguna gent, l'altra, jo crec, el no encarnissament davant d'una malaltia irreversible en la que la persona, a més, ha perdut la consciència i no té cap possibilitat de sortir-se'n, doncs això jo crec que hi ha molta més gent disposada a entrar per aquesta via, fins al punt que està perfectament normalitzat i estem debatent com s'aplica, no? I quines zones fosques hi ha. En aquí, doncs, òbviament, és molt important garantir que efectivament és irreversible i que tothom està d'acord amb què significa ser irreversible. Perquè el cas que també ha comentat l'Anna, que no té a veure amb la persona que ha trucat, doncs, òbviament, s'han d'establir totes les garanties perquè ningú s'aprofiti d'aquestes situacions. I, per tant, són dues coses igualment importants, no? Que no hi hagi un acarnissament i que no hi hagi ningú que s'aprofiti d'una persona que ja no pot expressar-se per si mateix i que igual hi pot haver gent que té pressa per enterrar-la, no? Per tant, en aquesta enorme dificultat, segur que podem trobar algun desllorigador, jo què sé, m'imagino que, doncs, que hi hagi la possibilitat de que altres equips mèdics certifiquin també el diagnòstic irreversible, etc, etc, no? És una qüestió tècnica que efectivament si no s'aplica correctament la situació actual, doncs probablement cal matisar i cal especificar, i estem parlant d'una cosa difícil de trobar, però segur que els experts sabran de quina manera fer-ho per desllorigar aquesta situació de manera permanent, no només cas per cas, sinó de manera permanent.
Ja, però és que jo insisteixo, el problema és quan tu estàs en una situació com aquesta, depens de les ganes d'altra gent, o sigui, de l'opinió d'un equip mèdic, i clar, aquí la gent fa passar les seves idees, les seves creences, per damunt de les dels altres. I dius, a veure, jo entenc que per un, no sé, per un catòlic o per un, doncs que el suïcidi és un pecat i que ell pensa que l'han d'evitar a qualsevol preu. I l'eutanàsia també, però esclar, és que algú pot no veure-ho així. Algú pot no veure-ho així. I jo insistia, perquè clar, dius, és que clar, depèn d'amb qui topes. Per exemple, a mi el meu pare el van enviar a casa amb cures pal·liatives per un càncer, havia de durar 2 mesos i va durar 3 dies, previo morfinazo, que a mi ningú em va consultar. Ahí lo dejo. Que depèn d'amb qui topes, és una cosa. I clar, dius, no sé, jo crec que la mort hauria de ser molt més, hauria d'estar més protegit, el dret a morir. Nosaltres considerem que, jo per això ficava el suïcidi a l'equació, que sí. Quan algú diu que es vol suïcidar, tots considerem que la reacció normal és treure-li el cap. Bueno, hi ha suïcidis lògics, hi ha suïcidis molt raonables, que si mires la situació de la persona, que pot ser una malaltia física, una malaltia mental, doncs vés a saber què. Pues hi ha gent, per exemple, que ha tingut una desgràcia humana, no sé, la pèrdua d'un fill, tal, i no li surt dels nassos sobreposar-s'hi. Evidentment que dius, no, hem d'intentar-ho, però si aquella persona realment persisteix, bueno, que hi ha països que no t'has de justificar tant, tu has citat el cas. Vull dir, jo aquí crec que entenc les fortes idees que té tothom, però que està tothom venut, vull dir, l'últim que importa és el... O sigui, hi ha qui té el poder, en aquest cas els metges o els equips legals, de decidir qui pot, qui té dret a morir, qui no, i després tens el malalt o el familiar que no té aquest poder. I jo aquí veig com una mena de paternalisme del sistema que em fa una mica de por.
Jo crec que aquí el perillós és que algú cregui que les seves creences estan per sobre dels drets d'una persona.
Això és el que volia dir, no?
I que creguin que el fet de conquerir drets, com el dret a l'eutanàsia o el dret a l'avortament, que cregui que això limita els seus propis drets. No, no t'està obligant ningú a que tu sol·licitis l'eutanàsia. L'únic que legalment doncs es considera, o sigui, es reconeix aquest dret perquè qui el vulgui exercir lliurement pugui exercir-lo. El problema és aquest, no? Creure que els drets dels altres retallen els teus.
Bueno,
i no
també,
és veritat.
I també hi ha un tema que, a mig d'aquesta amanida, diguem-ne, de principis ideològics, de jurament hipocràtic, també hi ha la gent, jo diria, que surt del mig. Perquè el que explicava el Geroni dona la impressió que a vegades no és que l'equip mèdic no... És que la gent no vol merders. Per exemple, potser si estàs en un hospital, que tu saps que hi ha molta gent que això ho mira malament, doncs tu allò fer... O sigui, bueno, vull dir que ho decideixi un altre.
Sí. Però, de la publicitat, però abans, Vicent. Sí,
no, que aquestes qüestions són prèvies a una aprovació d'una llei.
Sí, sí.
Són prèvies, aquesta discussió és prèvia. Una vegada ja s'ha discutit tot i ja està tot clar i ja s'han vist els pros, els contres, què diuen un, què diuen els altres, i s'ha aprovat en un Parlament, doncs s'ha de poder aplicar i s'acaba la pel·lícula. I aleshores tu tens
en teoria. Dret,
en teoria. Però és que en la pràctica s'ha d'accelerar al màxim també, és el que cal demanar a l'administració, les autoritats, etc. Vostès han aprovat això, i ara diguem-me qui és el camí. Este senyor ja l'hauria, Geroni Majoral, ja l'hauria d'estar trucant a algú i dient-li, escolta, el camí és aquest, aquest i aquest. I el camí de l'administració és etern i horrible, però en casos tan greus ha de ser ràpid i eficaç. I ja està, i aplicar la llei. I si la llei no ho deixa prou clar, perquè deixa portes obertes a la interpretació, i es constata per la pràctica, s'ha de canviar la llei ràpid també, perquè no són casos de broma.
9 i 7 minuts, publicitat, i de seguida continuem a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio.
Què hi ha darrere de Don Simón? Les taronges de la nostra terra, apreciades arreu del món pel seu gust únic i la seva qualitat excel·lent. I això fa que el nostre país se'l conegui com l'or d'Europa. Don Simón, número 1 en sucs espremuts.
El Dia de la Mare, a la meva mare li agradaran els 17 milions del cupó extra Dia de la Mare de l'11? A veure si després no es veurà bé amb els 17 milions. Bé, suposo que amb 17 milions tothom es veu bé.
Tranquil·la. 17 milions poden ser un bon regal per a la mare. Fes-nos cas. Ja està a la venda el cupó extra Dia de la Mare de l'11. Regala-li. Cupó extra Dia de la Mare de l'11. El 3 de maig, 17 milions d'euros.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Soy Carlos Arguiñano. Con mi súper, el ahorro sí que vale la pena. También con el pescado fresco.
Ara amb Lidl Plus, dues porcions de salmó per 6,39. T'estalvies un 16%. I a més, bananes per 1,05 al quilo. T'estalvies un 29%. Lidl, val la pena.
Hi ha un lloc on tots els culers queden cada setmana. El mateix dia, a la mateixa hora.
Benvinguts a Fanzone.
Un refugi blaugrana on la passió i el bon rotllo sempre guanyen.
Soy el nuevo Buffoni!
Arrenquem el Fanzone perquè passen coses, moltes coses.
Fanzone, dijous a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Menja ràpid, menja fàcil, el trinxat de les Cerdanyes, tio Carlit.
Trinxat Carlit, cuinat cada dia a Puigcerdà.
Avui, a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio, la periodista del Periódico de Catalunya, Sara González, el periodista Vicent Sánchez, el periodista i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol, i la periodista Anna Grau. Nou i nou minuts. Aquesta setmana hem conegut també que Figueres ha desempadronat més de 1.500 persones en 2 anys. És el balanç de l'estratègia de verificació del padró que l'Ajuntament va anunciar el 2024. Figueres és un dels municipis que ha endurit els criteris per l'empadronament. Un altre, en volíem parlar ara, és Sant Cugat. Podem saludar el seu alcalde, Josep Maria Vallès. Alcalde, com estem? Bon dia.
Hola, molt bon dia. Molt bon dia. Bé.
Expliqui'ns una mica el motiu d'això. De quins fraus a l'empadronament estem parlant? Per què s'engega aquesta campanya, en el seu cas, a Sant Cugat?
S'engega perquè el passat mes d'agost doncs va haver-hi un intent de, concretament, 324 persones d'empadronament fraudulent. Vull dir, vam detectar, clar, és que estem parlant de molta gent, el mes d'agost, modus operandi molt concret, amb una sèrie de grups de persones que venien doncs, aquí a l'oficina d'atenció al ciutadà per empadronar-se, i van detectar que alguna cosa estava passant. I realment va ser així, no? Al final vam fer tota una sèrie d'inspeccions a tots els domicilis, allà on presumptament aquesta gent havia de viure, o estava vivint, millor dit, o bé de lloguer o en una altra situació, i van veure que no vivien. De les 324 persones, només dos eren empadronaments correctes, no? Sí. I per tant vam decidir doncs, fer una instrucció per tal de filtrar una mica més, de que no es torni a passar. Vull dir, al final és lluitar contra el frau del padró, perquè el padró ha de reflectir la realitat d'un poble o de ciutat, en aquest cas de Sant Cugat. No?
Per tant, són aquestes persones que deien viure a Sant Cugat sense viure-hi. Alcalde? Ui, sembla que hem perdut l'alcalde. Alcalde, encén? Estem així mig recuperant la trucada amb l'alcalde de Sant Cugat del Vallès. Aprofitarem per escoltar un altre alcalde, és l'alcalde de Figueres, que també li han preguntat aquí al matí de Catalunya Ràdio i també en aquesta iniciativa semblant, de detectar el frau dins el padró. L'alcalde Jordi Masquef, en aquest cas, en reconeixia que l'Ajuntament no està empadronant totes les persones que, per exemple, viuen ocupant o en infrahabitatges, tot i que tècnicament hi estan obligats.
No només es tracta de drets, sinó també d'obligacions, que crec que s'ha d'ajudar, personalment s'ha d'ajudar en els més dèbils, però no en aquelles situacions en què s'ha produït un frau o que és conseqüència d'una ocupació il·legal. Sí que és veritat que en aquells casos de màxima vulnerabilitat nosaltres posem a disposició d'aquesta gent als serveis socials.
Això és el que ens deia l'alcalde de Figueres. Hem recuperat la connexió amb l'alcalde de Sant Cugat. Alcalde, és aquí, oi? Doncs no ens sent ara mateix l'alcalde de Sant Cugat, l'alcalde Josep Maria Vallès. És aquesta qüestió que estàvem comentant. Clar, per això jo li preguntava abans, ara quan el reprenguem li preguntaré de quin tipus de frau estem parlant, perquè hi ha aquesta qüestió també important que és si s'empadronen les persones que viuen en infrahabitatges, que viuen en pisos ocupats, perquè la llei en principi obliga a empadronar aquestes persones. Per això sentíem ara mateix l'alcalde de Figueres. El 2022, de fet, es va dictar una sentència pionera que obligava l'Ajuntament de Premià de Mar empadronar tothom que visqués al municipi, després que el consistori hagués plantejat fer-ho només amb qui tingués un contracte de lloguer o fos propietari. El jutge, que va dictar la sentència, deia en aquell moment això a TV3.
Què farem amb tota aquesta gent? Què farem amb els pobres? Què farem amb els emigrants il·legals? Què farem amb els rodamons? On els col·locarem? Pues si tothom fes el mateix, escolti, no hi hauria altra solució que agafar una illa al mig de l'oceà i posar-los allà, perquè ningú es voldria amb el seu municipi. És una conclusió evident.
Això és el que deia el jutge. Per tant, hi ha aquestes dues coses que volíem comentar i que comentarem de seguida que puguem amb l'alcalde de Sant Cugat. D'una banda, un control d'un ajuntament de dir que aquestes persones estan empadronades en aquest municipi, no hi viuen i, per tant, doncs, fora. I de l'altra, aquestes persones que viuen en infrahabitatges o que viuen en ocupacions que tècnicament estan obligats a empadronar-los. És per això que és important saber una mica què diu la llei i repassem-ho ara mateix amb la Lara García des de la redacció del Matí de Catalunya Ràdio. Lara, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia. Doncs mira, sobre ocupacions, quan hi ha una sol·licitud d'empadronament, l'Ajuntament ha de revisar i comprovar la veracitat de la residència de la persona sol·licitant. Una resolució del govern espanyol actualitzada el 2020 dicta que la inscripció padronal és completament independent de les controvèrsies jurídico-privades. Sobre la titularitat de l'habitatge, el que diu aquesta mateixa resolució és que els infrahabitatges són domicilis vàlids per al padró. Per tant, una persona es pot empadronar en un infrahabitatge. Una sentència del Suprem del 2022 apunta que el padró no és l'eina per controlar les persones en situació irregular. I llei en mà, l'article 15 de la llei reguladora de les bases de règim local, diu textualment que qualsevol persona que visqui a Espanya està obligada a inscriure's al padró del municipi en el qual resideix. I us deixo una altra dada, l'article 17 de la mateixa llei estipula que els ajuntaments han de dur a terme les actuacions i operacions necessàries per mantenir actualitzats els padrons de manera que les dades contingudes en aquests doncs concordin amb la realitat.
Gràcies, Lara. Fins ara.
Fins ara.
I ara tornem a provar amb l'alcalde de Sant Cugat. Alcalde és aquí ara, sí, em sembla, no?
Sóc aquí, sí.
Ara, alcalde, és que l'havíem perdut en uns moments.
Sí.
Li demanava abans que estallés, li demanava... estem parlant, per tant, de persones, en aquest frau que ha detectat el seu ajuntament, de persones que diuen viure a Sant Cugat i no hi viuen, és això?
Correcte, era això. Vull dir, un cop es van fer totes les inspeccions, que vam estar un mes i mig fent inspeccions, doncs van comprovar que el 99% d'aquestes persones no vivien al domicili d'aquell en aquell contracte de lloguer que havien aportat a l'Ajuntament. Hmm. Vull dir que al final era un contracte presumptament fals. Vull dir, està clar que era fals. Sí,
I,
sí.
I per què? Per què s'empadronen en un municipi on no viuen?
Bueno, en aquest cas vull pensar que potser buscaven a la llarga un permís de residència, potser, o beneficiar-se d'alguna sèrie d'ajuts que no els hi pertoca en tant que no viuen a Sant Cugat. Vull dir, jo insisteixo, un padró jo crec que ha de reflectir la realitat d'una ciutat i per tant, l'Ajuntament el que ha de fer és treballar amb aquest padró, amb aquestes dades reals, perquè al final, darrere d'un padró, hi ha una sèrie d'ajudes, diferents ajudes, no? I per tant, si no vius en aquest cas a Sant Cugat, doncs no et pots beneficiar de cap manera. Vull dir, seria una responsabilitat per nostra. És un tema, jo crec, de sentit comú, eh? Vull dir que...
Però quan em diu permís de residència, per tant, són persones migrants, totes?
En aquest cas, sí, era gent de fora de l'Estat, sí, sí.
Però són persones que estaven empadronades o que deien estar empadronades en determinats pisos o són persones que vivien en infrahabitatges, per exemple?
No, eren persones que volien, diguéssim, dir que estaven, que començaven a viure a la ciutat, que començaven a viure en un pis concret.
I allà no hi eren, diguem-ne.
No. Vam enviar la policia en unes hores concretes per veure si realment, i clar, sortien els propietaris dels pisos en concret i deien que allà aquella persona no la coneixien de res. Al final també vam veure que tots els contractes de lloguer eren com molt semblants i havien posat una adreça com havien pogut posar qualsevol adreça, saps? Vull dir que era una cosa feta bastant d'aquella manera, un modus operandi molt, molt concret i una mica embarrua i fins i tot lleteria, saps?
Li demanava això perquè, d'una banda, en aquestes qüestions, quan es parla de frau en l'empadronament, hi ha aquestes dues coses. Gent que s'empadrona en un municipi sense viure-hi, però després, ja ho comentàvem, eh? És a dir, persones que viuen en pisos ocupats, en infrahabitatges, o que viuen al carrer, que els ajuntaments, en principi, per llei, estan obligats a empadronar-los.
Sí, jo estic d'acord. A veure, la gent que viu a Sant Cugat ha d'estar empadronada, i especialment la persona més vulnerable, aquella persona que està sense llar. Mm. Vull dir, al final, aquestes persones que les tenim detectadíssimes i estan empadronades a serveis socials. Vull dir que... Però una altra cosa és el que comentàvem abans, gent que se'n vol aprofitar d'una sèrie de drets que no li pertoquen en absolut perquè no viuen en un municipi. Mm. I, per tant, el que hem de fer, jo crec, com a ajuntament és això, lluitar contra aquest frau. Frau en el padró d'habitants.
Perquè quan vostès anaven en aquest pis, on vostè deia, un pis on hi havia empadronades aquestes persones, i em deia, parlàvem amb els propietaris i els propietaris no en sabien res, aquests propietaris, o eren, diguem-ne, còmplices en aquesta situació?
No, que va, ja insisteixo, vull dir, eren contractes de lloguer que posaven una adreça concreta com haguéssim pogut posar, ara agafa'm aquest exemple, haguéssim pogut posar l'adreça de casa de vostè, ja. Vull dir, a l'atzar posaven adreces i totes existien, això sí que és cert, totes existien, però quan anava la policia o un funcionari de l'Ajuntament, un tècnic, a fer la comprovació de que realment aquella persona vivia allà o no vivia, doncs es demostrava immediatament que no hi vivia. I per tant, vull dir, jo crec que van fer un intent a l'estiu, aprofitant segurament que hi ha més gent de vacances, que a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà doncs hi ha menys gent atenent, etc. Però insisteixo, han fet d'una manera també tan barroca era quan vam detectar ràpidament. Estem parlant de 300 i pico intents d'empadronaments fraudulents i, per tant, era un modus operandi molt concret i el vam detectar, ho vam inspeccionar i vam donar de baixa tota aquesta gent immediatament.
I l'alcalde sap com es van poder empadronar? Ho dic perquè, si, tal com ho diu, doncs posar una adreça, com podien posar la meva, diguem-ne, però clar, tu quan t'empadrones has de presentar alguna cosa, has de presentar un contracte
doncs,
de lloguer
clar,
o una factura
aquí
de la
està
llum...
El tema. Sí. Aquí està el tema, no? Que quan la gent aquesta va venir a empadronar-se, teòricament tot era correcte. El DNI o el passaport, un contracte... Per això crec, diguéssim, que també l'Estat ens ha d'ajudar una miqueta, que des de l'Estat espanyol se'ns ha d'ajudar els ajuntaments a posar, jo diria, no diria més traves, però sí més filtres, o més eines, o més recursos, o que l'Estat no faciliti tant doncs, l'empadronament. Perquè al final l'Ajuntament va destinar molts recursos, moltes hores extraordinàries, per exemple, extres de la policia local, que la policia local jo crec que ha de fer una altra funció a la ciutat, doncs, bueno, durant un mes i mig, anant a diferents hores, a diferents domicilis, per comprovar si realment aquella persona està vivint o no.
Clar, el que no entenc és quan em diu que en aquell moment, quan s'empadronen, allò era correcte. correcte. És a dir, si realment van agafar adreces així aleatòriament per dir...
correcte.
Sí, però si realment van agafar adreces així aleatòries, jo visc aquí. Quan sí. tu vas a l'oficina d'empadronament, en principi, insisteixo, has de presentar doncs, un contracte de lloguer, no? O la factura de la llum, a vegades, en funció
correcte,
de tot això.
Correcte, sí, sí, portaven però un contracte de lloguer, però era un contracte de lloguer que te l'havies fet a casa tu mateix, entén-me. Clar, vull dir, no era una cosa... molt estrambòtica. Vull dir, al final, per això vam detectar ràpidament que no era correcte.
Això anava a preguntar, com ho detecten?
Com
ho detecten? Que hi ha... És a dir, vostès comencen aquesta inspecció perquè els arriben queixes i es troben amb aquestes xifres que em deia?
Perquè estem parlant del mes d'agost, que en menys de 3 setmanes van haver-hi... A veure, no passa mai que de cop i volta tanta gent es vol empadronar. Com a mínim a Sant Cugat no ens passa això. Que en 2-3 setmanes unes 300 persones es vulguin empadronar de cop, dius, home, alguna cosa passa, saps? I a més, varien grups de persones, 3, 4, 5, que es volien empadronar en un mateix domicili. Clar, dius, mira, ve 2 o 3 persones, mira, potser hagués passat, però clar, 300 i pico persones en 2 o 3 setmanes, això no es passa al cap de l'any a nosaltres en aquesta ciutat. I per tant, vam veure que alguna cosa rara estava passant i per això vam procedir ràpidament a les inspeccions de tots els domicilis per comprovar si realment aquests empadronaments eren correctes o no eren correctes.
El Josep Maria Vallès és l'alcalde de Sant Cugat. Alcalde, moltíssimes gràcies per atendre el Matí de Catalunya Ràdio.
A vosaltres, a disposar. Molt bon dia.
Molt bon dia. Pere.
És molt diferent una qüestió com la que denuncia la que explica l'alcalde, que jo no tinc per què dubtar, òbviament, que sigui com ell ha explicat, que el debat que solem tenir del padró, no? O sigui, ell deixa claríssim que el padró és un instrument de polítiques públiques que no està en mans dels ajuntaments decidir com ho fan, sinó que és un element que necessiten saber, que els obliga la llei a empadronar tothom, perquè l'obligació d'un alcalde és atendre tothom que viuen allà i saber qui viuen allà. I una altra cosa és, pel que ell ha explicat, i que insisteixo que no tinc per què dubtar, un intent de frau d'algú que no viu a Sant Cugat i que no té res a veure, i sinó que vol tenir una prerrogativa, doncs, a lo millor per aterrissar en un futur o el que sigui, no? Mm. Per tant, jo crec que si és com ell explica, doncs no hi pot haver massa dubte. No és que hi ha, normalment en aquest debat hi ha una càrrega ideològica important, no? Però no hi ha ningú que estigui a favor del frau, d'un frau com el que ha exposat ell. Per tant, una altra cosa després és com es fa públiques les coses, perquè vols gesticular potser més del compte per mostrar, per empatitzar amb una part del veïnat que està en aquests moments, diguem, molt influït per determinades idees, però tal com ho ha exposat ell, a mi em sembla que és el que ha de fer un ajuntament. És a dir, si hi ha un frau i no hi ha la gent vivint en allà i no viuen al municipi, doncs, òbviament, no han d'estar empadronats en el municipi.
La qüestió és que no sabem que no viuen en aquell domicili, però no sabem si viuen en aquell municipi. Jo crec que aquí es juga moltes vegades a la confusió dels conceptes, perquè el patró s'ha de saber que és una eina bàsica de gestió pública que permet redimensionar els serveis que presta un municipi, no? A nivell sanitari, a nivell educatiu. Per tant, amb independència de la situació legal d'aquella persona, el municipi està obligat a empadronar perquè li obliga una llei estatal.
Si viu al municipi, sí.
Exacte, no sabem.
Però no sembla el cas.
Clar. No viuen aquells domicilis. No ens ha dit l'alcalde on viuen aquestes persones. I després, un altre joc de les confusions.
Però no té per què saber-ho, tampoc.
No, però un altre joc de les confusions. El padró no dona dret a la renda garantida de ciutadania ni a l'ingrés mínim vital, perquè per poder tenir accés a aquestes prestacions tu has de tenir una situació regularitzada. Pel que fa a l'assistència sanitària, als serveis socials d'urgència i l'escolarització, això hi té dret tota persona que visqui aquí amb independència de la seva situació legal. Per tant, quan l'alcalde ens diu no, és que aquestes persones que estan empadronades fraudulentament, presumptament, tenen accés a ajudes que no els hi correspon, a quines ajudes estem parlant? De quines ajudes estem parlant? Perquè fa la impressió que aquest enduriment verbal que estan verbalitzant alguns alcaldes són merament simbòliques. I hem de tenir en compte una cosa també. El finançament dels municipis depèn del padró. Si tu deixes d'empadronar persones que viuen al teu municipi, rebràs menys finançament per atendre-les en aquells serveis socials bàsics, a nivell educatiu i sanitari. Ara, una altra cosa és que existeixin màfies, que també s'han trobat casos, en què s'aprofiten de la vulnerabilitat de persones que necessiten fer les gestions d'un padró i que empadronen fraudulentament. Jo entenc que als ajuntaments els hi preocupi aquesta situació. Però a més, els ha de preocupar també on estan aquestes persones, si realment viuen en aquest municipi i en quines condicions.
Bueno, sí. En principi, per la conveniència de l'Ajuntament, com més gent empadronem, millor.
Clar.
D'acord. I per tant, ja veiem que no és així. I jo crec, i a més, crec que ho has comentat molt bé, jo crec que la gran qüestió en aquesta història és saber quines prerrogatives i quins avantatges, a quins avantatges es refereix l'alcalde. És que jo tampoc entenc a quins avantatges. Però també entenc que moltes vegades l'empadronament en un pis pot ser fins i tot prèvia a l'ocupació. Per tant, veig que la història no queda només en això. I després també he de fer una altra pregunta, a veure si la cosa se complica. I és, com es pot empadronar algú que viu en aquell lloc, però que no en aquell poble, en aquell municipi, però que no té habitatge fix? Es pot empadronar perquè si és possible aquest empadronament del que no té un domicili assegurat, ja s'aclareix una mica tot això. I a partir d'aquell moment, el que s'empadrona en un pis o en un habitatge concret i no hi viu, ja té unes intencions que no m'agraden gens.
Yeah.
Perquè algú pot anar amb aquí i dir que jo estic empadronat aquí, i un dia agafa, canvia el pany i se clava dins. Per tant, crec que s'hauria d'aclarir i facilitar l'empadronament de gent que no té domicili fix, i després, efectivament, crec que l'Ajuntament, quan detecta un empadronament massiu... Ara, si són 300 en el mateix lloc, segur que no és per això. Però si són uns quants...
Es poden empadronar en adreces d'edificis públics de l'administració.
D'acord, bueno, llavors sí que... D'acord, però si una persona està empadronada en el mateix ajuntament, per exemple, tot això t'ho estalvies, perquè ja no anirà a fer trampa. I llavors, si fan trampa... Ja està clar que el que estan buscant no és cap meravella.
Però el que ha explicat és diferent, eh? Perdona, un segon. El que ha explicat és una gent que es va empadronar fent veure que viuen en un lloc, però que no tenen res a veure amb aquest lloc.
Sí, però és que és això mateix. Si jo m'empadrono en un habitatge i després puc demostrar en un moment determinat que estava empadronat allà, puc obrir el pany, forçar-lo i entrar.
Això,
és a dir...
Pere, ha passat en el passat, i no en casos de persones que no tenen una situació regular, sinó irregular, sinó en persones que volen accedir a una determinada escola.
Anava a dir les escoles.
El frau en el padró...
Sí, o en universitat...
N'hem parlat molt en els últims anys, i no necessàriament de persones que estan en una situació irregular.
Sí. I també ha passat que amb aquell paper d'empadronament algú s'ha colat en algun lloc. Això també ho hem vist. Yeah. Per tant, si pogueren facilitar i accelerar i regularitzar tot el empadronar-se fora d'un domicili correcte, després s'ha de fer això en contundència.
Anna.
A veure, jo coincideixo amb la Sara, que a mi el discurs de l'alcalde de Sant Cugat em sona més d'un cert oportunisme ideològic, o sigui, perquè exacte, tota la vida els ajuntaments han tirat de veta amb el tema del padró, exacte, per tenir més, però últimament està canviant la sensibilitat, la gent es comença a dir, escolta, ens hem de posar serios amb aquest tema. Dit això, jo considero que aquest tema és que em pixa rellisca, però lo bèstia, a veure, i a tot arreu, eh? Vull dir, a veure, jo una vegada em vaig anar a empadronar a Madrid, millor dit, vaig intentar anar-me a empadronar a Madrid, a casa meva, és un pis de la meva propietat, amb l'escriptura de propietat a la boca. I l'oficina del padró diu, no, jo no la puc empadronar, m'ha de portar un rebut de la llum, i diu, però escolti, que sóc la propietària. I diu, no, jo què sé si vostè té un lloc... Diu, escolti, hi ha aquí al costat algú tocant els nassos dient que es vol empadronar també? Oi que no? Però si jo vinc aquí amb un document legítim, vull dir, jo entendria que en cas de disputa, o sigui, jo em vull empadronar, i la Sara també es vol empadronar a casa meva. Diu, bueno, parlem-ne, qui viu aquí. Llavors, esclar, i més vaig dir, escolti, i per què no truca al Ministeri d'Hisenda, que ho sap tot? Com això sí que... Perquè, esclar, l'administració sempre et carrega tu has de demostrar on has nascut, que el teu pare és mort per heredar. Jo he hagut d'anar dos cops al Registre Civil de Sant Celoni per posar el meu nom una cosa del meu pare, que la meva germana no tenia posat el seu nom amb un certificat de defunció. O sigui, que ells eren conscients de tenir el nom d'un mort. Llavors, esclar, dius, per una banda tenim l'oportunisme ideològic de com ara hi ha més sensibilitat cap al tema aquest, doncs, bueno, i de l'altra banda dius, bueno, potser amb això, si l'administració es posés seriosa i se centralitzés la informació, que per cobrar impostos sí que ho fan, doncs potser no haurien de tocar tant els nassos i el padró tampoc seria una cosa tan... I dit això també frenaria les màfies, perquè jo sí que estic convençuda que aquests empadronaments fraudulents no van un per un i ho proven. Hi ha una màfia, igual que hi ha màfia... Per exemple, jo tinc amics llatinoamericans que viuen a Madrid i volen, jo que sé, homologar una llicència de cotxe, que és vàlida, pues, jo que sé, a Colòmbia, pues, aquí, i no hi ha manera d'aconseguir cita, amb la... és un servei gratuït, però no hi ha manera d'aconseguir cita amb l'administració si no és pagant a través d'una gestoria. Clar, ja no saps si és que la gestoria s'aprofita de l'embús administratiu o que algú de l'administració ja s'ocupa que hi hagi embús perquè el seu amic de la gestoria suqui. Clar, és que sumes tot plegat i dius, a veure,
demanar...
menys ideologia i més eficàcia administrativa.
Intenta demanar una visita presencial a la Seguretat Social,
per exemple,
perquè t'aclarisquen quin pla de jubilació o quina jubilació tindràs. I quan et donen cita per d'aquí 6 mesos, veuràs que tu pots haver-te jubilat, però encara no... I si moltes vegades, de segons quines circumstàncies, si no és presencial, no pots saber què et correspon. En altres sí. Però quan no pots saber què et correspon i et donen una cita presencial, llavors te'n vas a 6 mesos. Diu, mira, fa 6 mesos que em vaig jubilar i no puc cobrar perquè vostè no em dona una cita presencial per poder parlar amb vostès.
Això
també
així,
està passant. Bueno, però l'administració, igual que l'Ajuntament de Madrid demana que tu li portes el rebut de la llum, doncs el de Sant Cugat, amb un paper fals, va i t'empadrona. Pues així va el món.
Ara sí que és veritat que com més dificultes tu l'accés al padró o l'accés a un dret, més augmentarà la picaresca. I, de fet, hi ha una realitat que no desapareixerà. Aquelles persones que tu li estàs negant el padró, si viuen al teu municipi, no desapareixen.
Però...
és que les hauràs d'atendre igual amb els serveis que tu tens.
Home,
i fins i tot et pot arribar...
Sara, ja em perdonaràs, sí, però també és una mica... Però... a veure, jo crec que tan malament està, doncs, el... que aquí no vingui ningú, tots els moros al mar, com... bueno, també allò en Xas Castilla, vull dir...
Sí, però que insisteixo, que el padró és
ja,
una
si
eina
jo,
de gestió
però que si
municipal.
Jo he de pagar uns impostos
i fins i tot
de
seguretat.
El que no pot ser és que hi hagi gent que tingui
però,
per la cara.
Però Anna, si tu el tens igualment al teu municipi vivint, en cas d'urgència els hauràs d'atendre. És més, si els condemnes a viure en l'ostracisme, probablement la seva situació de vulnerabilitat empitjorarà. I quan l'hagis d'atendre als serveis socials d'urgència, encara serà més costós d'atendre perquè la situació, exacta, la seva situació serà encara més crítica.
Els senyors que acampen al costat de ma casa estan empadronats o no en Barcelona?
Doncs no ho sabem.
Bueno, pues aquest és el problema.
Però haurien,
però
perquè Barcelona és qui ha de prestar aquests serveis bàsics.
En aquest cas, jo que estic totalment d'acord amb, amb el que diu la Sara, penso que no és el cas de Sant Cugat. O sigui, i que per això és per lo que ha dit l'alcalde, potser l'alcalde ens enganya a tots, diguem, però l'alcalde ha subratllat molt explícitament que ell no posa en qüestió que s'ha d'empadronar a tothom que viu a Sant Cugat. Això em sembla una cosa molt diferent d'altres municipis que posen pegues al padró, que intenten que la gent que viu en el lloc no estigui empadronat. L'alcalde ha estat rotund, ha dit tothom que viu a Sant Cugat ha d'estar empadronat. Estem parlant d'una cosa que no té a veure en aquest debat ideològic.
I que volem saber quina és,
clar,
perquè encara no sabem de què estem parlant. Per què volen empadronar si encara no ho sabem? És a dir, no ho ha aclarit. Diu, per accedir a...
No sabem si són persones que estan al carrer.
No sabem res. És que no sabem res.
I que han sigut víctimes d'una màfia que els ha empadronat sistemàticament en un lloc.
No sabem.
I si tot el món està obligat, els ajuntaments estan obligats a empadronar la gent que tampoc té llar, per què aquesta necessitat d'empadronar-se? Si no és que amaguen alguna història rara. Per tant, no acabem d'entendre què passa.
No ho sabem, és que l'alcalde no posa en dubte el dret de tota persona que viu a Sant Cugat a empadronar, i que això ho fa diferent del debat que estem tenint.
I que hi ha 300 persones que es volen empadronar en llocs on no viuen, i no sabem per què.
Però potser no aquesta gent, diguem, és que no ho sabem, però vull dir
per
que en tot cas em sembla molt diferent posar pegues a la gent que viu a Sant Cugat o a qualsevol altre municipi, empadronar-se, que és algo que un alcalde no pot fer, i que sí que em tronca amb tot el que estava dient la Sara, d'aquest cas, que és estrany, evidentment, però que l'alcalde ha començat dient no, tothom que viu a Sant Cugat té dret a empadronar-se.
3 minuts, ara mateix passen de 2:15, sou a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio amb el Vicent Sánchez, l'Anna Grau, la Sara González i el Pere Rossinyol.
El Matí de Catalunya Ràdio.
El meu germà va tornar per Setmana Santa i els dos vam notar com havia empitjorat la mare. Cuideo ens va trobar una cuidadora i un fisio que l'ajuda a treballar la mobilitat. Cuideo!
Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda esportiva presenten la Setmana de les Bambes.
Sí, aquesta setmana a Uala, 20% de descompte extra en un munt de bambes de les millors marques, com Nike, Adidas, Skechers, Múnich.
Uala! Les grans botigues de l'esport i la moda. També a gualashop.com.
Uala!
500 persones. Tot un poble que es converteix en escenari. Hi ha un lloc on la mort és ben viva. La processó de Verges, segles d'història i una dansa de la mort, solemne i única al món.
Som únics, Verges. Dijous a la nit, en directe a la plataforma 3CAT i a 11:45 a TV3.
012, la millor resposta.
On vas tan equipat?
Escòcia improvisada. Necessitava aire fresc i anir a estirar una mica les cames.
Què vols dir amb improvisada?
Doncs que buscaré un lloc per aparcar i a partir d'allà, si hi ha un camí, el seguiré.
Si vols visitar un espai natural abans, cal que t'informis una mica. Regulació, accessos, itineraris... Has mirat quin temps farà?
No.
Abans de visitar un espai natural, informa, planifica el recorregut, reserva si és necessari i respecta la senyalització. Informa't en espaisnaturals.cat.
Ja ho tinc clar. Planificar bé vol dir gaudir més.
012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
Catalunya nit.
Volem que qui en sap més ens ajudi a entendre els perquès.
El Putin necessita una guerra contínua per mantenir-se al poder, perquè el dia que s'acaba la guerra, cau el Putin. L'única manera d'acabar aquesta guerra és ajudar a l'exèrcit ucraïnès a guanyar-la.
Un informatiu sense presses.
Per donar context als grans titulars.
Acabes pensant, el món no val res, estem tots perduts, però per sort arriba la gent de teatre, la gent de cultura, i és magnífic. Això ens salvarà.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Seguim a l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Avui, que és 31 de març, i avui, que és el Dia Internacional per la Visibilitat Trans, i és avui que ens volíem fer ressò d'un estudi que han fet investigadors de la Universitat Rovira i Virgili. Bàsicament, és un estudi que fa referència al col·lectiu trans i, sobretot, a la discriminació que reben. Aquest treball situa el focus en el perfil dels agressors cap a les persones trans. En té més detalls el Guillem Soler. Guillem, què tal? Bon dia.
Bon dia. L'estudi arriba a una conclusió clara. Les actituds transfobes es donen sobretot en homes amb creences religioses i que tenen components d'agressivitat. La recerca s'ha fet a partir d'enquestes a 333 persones de Barcelona, Tarragona i Lleida. Aquests participants no s'han triat expressament, sinó que el qüestionari es va promocionar per internet o en marquesines d'autobús amb un codi QR i cadascú podia fer voluntàriament. Això ha fet que hi hagi un cert biaix a la mostra. El 78% són persones d'entre 18 i 25 anys i el 69% són dones. En tot cas, el que deixa clar és que com menys empatia, més augmenten les actituds transfobes.
Gràcies, Guillem. Fins ara.
Fins ara.
En volem parlar amb un dels autors de l'estudi, el Jorge Manuel Dueñas, que és investigador del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili. Professor Dueñas, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia.
A partir d'aquest estudi, diguem-ne que un dels punts destacats és que la ideologia, per tant, ser de dretes o d'esquerres, no és determinant, sí que ho és tenir un grau més o menys alt, de religiositat, no?
Sí, efectivament. Nosaltres, la primera hipòtesi que teníem era que la ideologia política, a lo millor, bueno, se relacionava, no?, a l'actitud transfòbica. Però en la nostra mostra no vam trobar cap relació de ninguna part, no? De ninguna ideologia política. Mm. Però en la religiositat sí, no? És a dir, nosaltres vam avaluar la religiositat en totes les religions teístes, no? Que tenen a Dios, no? Per tant, en aquest qüestionari nosaltres vam trobar que les persones amb més alta puntuació en religiositat i també en agressivitat, també apuntàvem més alt en transfòbia.
Aquesta puntuació en agressivitat, què mesuràveu? De què parlem quan parleu d'agressivitat?
Sí, nosaltres quan estem parlant de l'agressivitat estem avaluant diferents tipus de rasgos. Per exemple, la ira, l'hostilitat, l'agressivitat física, no? I també l'agressivitat indirecta, no? Per exemple, excluir una persona d'un grup.
I remarqueu a l'estudi, ara ens ho deia el Guillem, que les persones que tenen tendència a la transfòbia són persones poc empàtiques.
Sí, o bueno, són persones que han puntuat menys en aquest qüestionari, no? Sobre empatia. Nosaltres vam avaluar dos tipus d'empatia, la cognitiva i l'afectiva, no? Mm. Una part, la cognitiva, poder entendre el que està sentint l'altra persona, i, per altra banda, l'emocional, no? Sentir-lo.
I, per una altra banda, perdó, que no l'hem entès?
Sentir-lo.
Sentir-ho, d'acord. Sí. I l'altre punt que comentàvem és que sovint es tracta... Estem parlant d'homes.
Disculpa, no...
Que estem parlant d'homes, no? Que són bàsicament el perfil de la persona amb més tendència transfòbica, són homes, sobretot.
Sí, efectivament. En la nostra mostra també, els homes van ser, bueno, aquest perfil. Homes i amb creences religioses, no? Uh-huh. I també nivell alt d'agressivitat, el perfil, no? Que no serà la puntuació més alta en transfòbia. També nosaltres vam avaluar el gender bashing, no? Que és l'atac al gènere, no? Que te molesta la expressió de gènere de les altres persones. Però no van trobar relació.
Hi ha a partir d'aquest estudi feu alguna proposta per millorar una mica les actituds o què s'hauria de fer a partir d'ara?
Sí, nosaltres creiem que la col·laboració, no, amb institucions religioses, per exemple, no, les comunitats religioses de fe, no, han de ser aliades, no, en inclusió de persones trans, o han de ser també partícipes en programes de prevenció, no, d'aquest tipus d'aquesta transfòbia, no? I per altra banda també nosaltres veiem que és necessari, no, crear programes de control, no, de l'agressivitat també, per poder avaluar que les persones puguin identificar, no, aquesta agressivitat, no, i també nivells baixos d'empatia.
El Jorge Manuel Dueñas és investigador del Departament de Psicologia de la Universitat Rovira i Virgili i és autor d'aquest estudi que comentàvem, que definia d'alguna manera, que defineix el perfil de les persones amb més actituds transfòbiques. Professor Dueñas, moltíssimes gràcies. Bon dia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
Una abraçada. Bé, volíem parlar d'aquest tema perquè avui, que és el dia, com dèiem abans, internacional de la visibilitat trans, trobo que és una qüestió que se'n parla raonablement poquet, no? Del col·lectiu trans en parlem molt, però sovint que és un col·lectiu amb un alt percentatge d'agressions físiques i verbals, de vegades no sé si en parlem prou, Sara.
Sí, sí, i de fet, els últims estudis dels últims anys demostra com estan creixent les hostilitats cap a aquest col·lectiu que, històricament, ja ha hagut de patir, i molt, no? Pel seu dret a existir, perquè al final estem parlant d'això, no? de la batalla històrica d'aquestes persones per poder tenir els mateixos drets i les mateixes oportunitats que la resta de persones que es consideren heterosexuals. No? I al final estem parlant d'aquests col·lectius perseguits que cada vegada més, amb l'increment dels discursos d'odi, són les que paguen més sobre el seu propi cos. Aquest tipus de discursos que, a més, estan maximitzats a través de les xarxes socials. Tenint en compte, a més, que tenim aquests estudis que apunten a aquest creixement de les agressions i de la transfòbia, però que la majoria de casos s'acaben no denunciant. Si em sembla que estàvem frec a frec a meitat de les agressions, no s'acaben denunciant pels canals que tenen per poder tenir una protecció. I això per què passa? Perquè hi ha una convicció que no hi haurà una protecció
que
per
no
la via judicial. Exacte. Perquè hi ha la convicció també, i tenim molts casos que així ho demostren, que moltes denúncies no només acaben en no res, sinó que acaben fins i tot reculpabilitzant a la persona que ha patit aquella agressió i aquella situació. Per tant, també és molt important que es faci un exercici des de l'àmbit judicial per realment donar protecció a aquestes persones que pateixen aquestes agressions. I pel que fa a la vinculació amb la religió, és al final una mala interpretació del discurs evangèlic, perquè al final, què et diu el discurs cristià? L'ajuda al pròxim, la bondat, el respecte a l'altre... Per tant, que es vinculi una major hostilitat i agressions i no acceptació de les persones trans per part de persones religioses, vol dir que alguna cosa en el discurs de la religió grinyola i no s'està fent prou bé, i es fa per una interpretació que no em sembla que sigui fortuïta, sinó que és totalment intencionada.
Anna.
Bé, a veure, jo sí crec que hi ha... A veure, les agressions contra el col·lectiu trans són violència de gènere i delictes d'odi com una casa de pagès, i són molt... Vaja, són innegables, vull dir... Sí que crec que en alguns casos poden tenir una arrel de mala interpretació dels textos religiosos, però sí crec que és una qüestió de pura i dura intolerància i de por. És igual que la gent, per exemple, ha agredit històricament els homosexuals. Per exemple, el típic agressor d'un homosexual és un senyor que potser no està tan segur de ser heterosexual com li agradaria. Vull dir, és allò, jo vaig dir una vegada, i espero no ofendre l'audiència, és una vegada dir que l'homofòbia era cosa de maricons. O sigui que s'ha de ser molt home per no ser homòfob, no? Però vaja, per al cas del col·lectiu trans, jo, per exemple, s'han donat paradoxes. A França, per exemple, fins a una època tan avançada com els anys 80, si una persona volia transicionar, i evidentment això implicava doncs, una modificació del seu cos, podia anar a la presó, perquè seguien vigents unes lleis de l'any dels anys de Napoleó, de quan Napoleó engegava tantes guerres que les mares, desesperades, castraven els fills perquè no els poguessin enviar a la guerra. I aquesta llei, i llavors, per acabar-ho, Napoleó va dir que la castració, bueno, vamos, autocastració, que era presó. I aquesta llei, doncs, ningú es va molestar a canviar-la, va quedar, i al final la van haver d'eliminar, perquè, clar, era molt agressiva pel personal trans, no? Però jo m'agradaria introduir un element... a veure, durant molt de temps els trans els ha perjudicat la seva invisibilitat, curiosament, perquè són un col·lectiu minoritari, històricament. O sigui, hi ha molts més, no sé, homosexuals, la transsexualitat autèntica sempre ha estat biològicament i socialment minoritària. Però el que passa és que últimament ha esdevingut sociològicament i políticament majoritària. Vull dir, de cop hem assistit a una bullida d'ideologia trans en el món, i de cop i volta hi ha molta més gent que té vocació trans de la que resultaria, fins i tot diria, mèdicament creïble. O sigui, s'ha convertit en una mena... en una opció ideològica. Vull dir, clar, això que teòricament hauria d'ajudar a normalitzar el tema, jo diria que l'ha acabat de complicar, perquè... primera, ha donat a un col·lectiu que va passar de la invisibilitat a la visibilitat, potser un excés d'exposició pública, també fa que es barregi un debat amb l'altre. Per exemple, si tu tens un fill que té un problema mental i resulta que l'acaben convencent que la solució és tallar-se els pits o tallar-se una altra cosa, però realment aquest no era el problema, doncs esclar, això pot generar una hostilitat cap als transsexuals autèntics, que llavors sigui molt difícil de gestionar. Llavors ja et dic, jo crec que aquí hauríem d'analitzar el problema amb molta cura, però també evitar sota les polititzacions, tant en clau fatxa com en clau massa woke, perquè no sé qui els hi fa més mal, als autèntics trans.
Vicent.
Bueno, està bé que faci un estudi per definir el tipus de persona transfòbica, el transfòbic, a veure què és això. I aquí crec que hi ha un cert engany, no? Perquè moltes vegades la gent, al final estem parlant d'intransigència, i la intransigència no té bandera. O té bandera pròpia, millor dit, no té bandera política, té bandera pròpia, jo conec intransigents de tots els colors. I llavors, si moltes vegades aquesta gent que és més intransigent, els dius que com es declaren políticament, diuen que són apolítics. Per exemple, això és més bacon ara. Ah, no, apolític, jo sóc apolític. Sí. O de vegades tenen el carnet d'un sindicat de classe i són terribles. És a dir, no, és que no té res a veure una cosa amb l'altra. Jo, enhorabona, fer un estudi per determinar això. Però és que jo crec que políticament allò que es declara u de vegades no reflecteix les seues actituds personals més íntimes o més vitals. De vegades declarar-se d'una cosa o declarar-se d'una altra. O declarar-se, no, jo no hi entre, no vol dir res. Yeah. Per tant, està bé, però hauríem de dir, no, escolta, aquí hi ha una intransigència i, evidentment, quan te'n vas més cap a l'extrema dreta, trobes que hi ha més intransigència. En tot. És una gent molt intransigent en tot. I, per tant, sí, la intransigència no té una bandera concreta, però sí que la pot... Ara, també, curiosament, molta gent que vota aquestes
però,
opcions...
Però, Vicent, i per això, quan vas més cap a l'extrema dreta, trobes més intransigència, quan vas més a l'extrema esquerra, trobes utilització política.
Sí.
Que a vegades...
No, bé, però jo vull dir-te...
La moda trans ha fet molt de mal als transsexuals, de veritat.
En tot, l'única manera que tinc jo de definir moltes vegades aquesta bandera intransigent és que si te'n vas cap a un extrem, els altres moltes vegades pequen del contrari. Com més te'n vas cap a l'extrema esquerra, pots trobar que hi ha altres intransigències. Aquesta... Ara...
Hi ha una classificació de la transsexualitat per part de l'extrema esquerra.
Sí, d'acord, però no és intransigència. Home, és utilització. Però a l'hora de la veritat...
Dile a la Lídia Falcón que la van fer fora per oposar-se a la llei trans,
sí,
que té
bueno,
un disbarat de llei.
Perquè estem parlant d'un feminisme que l'accepta i fins i tot en les pròpies files, però si hi ha manifestacions el Dia de la Dona que estan partides amb la transfòbia o amb la transfília, al fons. Vull dir,
si, hi ha una utilització si, política.
El femini... No, no una utilització política. El feminisme també se sent, en aquell sentit, interpel·lat. Hi ha una part que jo crec que majoritària que l'accepta i una part que no. Però torne a repetir-ho. La intransigència no té... No sé si és adequat dir no, és que este senyor és això, aquesta senyora és d'allà. Crec que és una qüestió més, moltes vegades, personal i difícil de classificar. I llavors, no sé, jo no sé, acabo dient que si poguérem entre tots eliminar tota la intransigència que poguérem a tots els nivells...
Això totalment d'acord.
Seria millor.
Però, jo que estic d'acord amb moltes de les coses que heu dit, crec que aquest debat, aquest estudi, si no entès malament, era sobre les agressions en el món trans, sí. Diguem, no? No sobre la tolerància general, les agressions. I, òbviament, la intransigència és un element fonamental.
I accepta les agressions. Però, les justifica.
Sí, però em refereixo que em sorprèn moltíssim aquesta conclusió que no veu color polític. Que no vull dir que no sigui així, eh? Òbviament hi ha uns acadèmics que han fet un estudi i jo simplement dic se n'han de fer més. Clar. Perquè se'm fa molt estrany, sincerament, que no hi hagi una vinculació política de les agressions en el món trans amb l'extrema dreta. Mm. Això no té a veure amb la intransigència, eh? La intransigència també...
No,
però em refereixo que també hi ha intransigència a l'esquerra, per suposat que sí. Però estem parlant d'agressions físiques en el món trans. I això crec que l'extrema esquerra, sincerament, no ho fa. No conec cap cas. Que no dic que no ho vulgui fer, eh? O que en un futur... No ho sé, però no ho conec. Ja, l'Anna parlava de la utilització woke, no sé, és un altre debat. Jo, les agressions contra el moviment, contra els trans, les fan en un percentatge altíssim, amb independència del que digui aquest estudi, l'extrema dreta. I, per tant, em xoca molt que això no quedi reflectit en aquest estudi.
Perquè tu li preguntes a una persona com se sent políticament.
Sí, però és que molts militen en grups d'extrema dreta.
Sí, d'acord. L'extrema dreta té vot ocult, sempre, i no reconeixerà la persona com a tal.
Sí, però que en aquest sentit em sembla més útil, fins i tot, que qualsevol estudi acadèmic,
sí,
les
meres
dades policials de que les agressions al moviment trans doncs són militants reconeguts d'extrema dreta.
Quanta gent agredeix? I quanta gent, en canvi, després li farà una enquesta preguntar-los com veuen això? És que és diferent. La gent que agredeix són molt minoritaris. I la gent que davant d'això, per sort,
la immensa majoria homes.
Clar, això... I la immensa majoria homes, contra el 99%.
Homes militants sí. A l'extrema dreta.
Després...
Són homes que dubten de la seva sexualitat i per això han d'atacar la sexualitat dels altres. Però
això ja és Dr. Freud.
I això pot ser d'extrema dreta o d'extrema subnormalitat.
9 minuts i arribarem a les 10. Ja que parlàvem d'intransigència, ara el Vicenç parlava d'intransigència. Hi ha un cas que també ens ha cridat l'atenció que ha passat en un institut d'andratge a Mallorca. Els professors s'han mobilitzat contra una agressió homòfoba comesa, suposadament, per part d'alguns alumnes contra un docent del centre. Pol Foradada, explica'ns.
Els fets van passar fa uns 10 dies, quan des d'un perfil fals en una xarxa social educativa es van proferir insults i es van penjar fotografies i comentaris contra aquest professor d'aquest institut. Quan va transcendir, pocs dies després, tant la directora d'aquest institut, el Baltasar Porcel, com el cap d'estudis, van començar a buscar els autors d'aquesta agressió entre els alumnes. Sembla que encara no estan 100% identificats, però també s'hi ha ficat un inspector de la conselleria. Es diu que fins i tot podria haver-hi també involucrat algun jove de fora d'aquest institut. En paral·lel, els professors van reclamar un claustre extraordinari d'on va sortir-ne un comunicat, primer de suport al company i després de condemna dels fets. I, de fet, s'hi deia, entre d'altres coses, que aquests no són uns fets aïllats i que estan farts de rebre insults, amenaces o mostres de menyspreu. Com a senyal de protesta, divendres passat al matí també es van suspendre classes.
Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
Podem saludar el Biel Vives, que és portaveu de la branca d'ensenyament d'Unió Obrera Balear, que és el sindicat majoritari al sector. Senyor Vives, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Com va?
Ara sentíem que en aquest comunicat es deia que no són uns fets aïllats, aquests que estan explicant?
Així és. Les agressions a docents han augmentat i han augmentat, que diria, els darrers anys que de forma exponencial. És a dir, cada dia rebem notificacions de docents que han estat agredits. De fet, entre els mesos de gener i febrer passats s'han notificat per canals oficials, per NADIP, que és la plataforma de notificació d'agressions de docents de les Illes Balears, 15 casos. I que, per tant, són dos docents agredits per setmana. I això són casos que ja arriben a canals oficials. Hi ha molts altres casos, i ho sabem, que no hi arriben, de docents que reben insults o que reben faltes de respecte i que, per un motiu o un altre, no acaben denunciant.
Això són agressions en conjunt, eh? No són agressions només homòfobes, aquestes que em deia ara.
No, aquestes són agressions en conjunt. També després ja es veurà que hi ha alguns col·lectius, per exemple, les dones o homosexuals o les persones trans, que clar, reben, per dir-ho d'alguna forma, reben doblement, no? Reben per 200, per la desprotecció general que tenen els 200, i reben per xalcaros en particular. I s'han generalitzat expressions o frases entre l'alumnat de, bueno, no vull dir paraules malsonants, però totes les mujeres són unes putes, totes les dones han d'estar dins la cuina, paraules que fa... Que pareixia que ja estaven superades, com maricón i coses així, doncs se tornen a sentir dins les aules, i això és una realitat.
Es tornen a sentir o es tornen a veure a les xarxes socials o les dues coses?
Bueno, jo crec que les dues coses. Crec que no se pot desvincular una cosa de l'altra. És evident que els postulats de l'extrema dreta, l'antifeminisme, la insolidaritat, l'antiimmigració, l'odi cap a que és diferent, s'estan posant de moda a les xarxes socials, i això, evidentment, té un reflex de les aules.
Què li demaneu, tenint en compte aquesta situació que m'explicàveu, què li demaneu a les autoritats, a la conselleria, en aquest cas?
Nosaltres demanem actuacions immediates, contundents i exemplaritzants. És a dir, això no s'aturarà fins que no tingui conseqüències per la gent que ho fa. És a dir, el que no pot ser és que els docents hagin de patir agressions setmana rere setmana i no passi res, i no hi hagi unes conseqüències reals. No? És a dir, i no t'estic xerrant d'expulsar un alumne dos dies, que se'n va dos dies a casa seva a jugar a la PlayStation, i després torna i encara torna més gallet. No, estic xerrant de conseqüències reals, de conseqüències que bueno, preventives, no? Que si un ho fa, pues, el següent s'ho pensi.
Però, tipus què, quan diu accions preventives?
Bueno, doncs, pues, mira, per exemple... suspendre l'assignatura, per exemple, o que cerquin altres solucions, o que tingui un efecte econòmic pels pares, per exemple.
Un efecte econòmic pels pares?
Sí, una multa. És a dir, els pares són responsables del comportament dels menors. Si un menor no se comporta, bueno, el que no pot ser és que fa una setmana hi va haver un cas al CUDI d'un docent que no només el varen agredir físicament, sinó que li varen tirar pedrades en el cotxe. És que això no acabarà si no se fa qualque cosa seriosa.
Li van tirar pedres al cotxe amb un professor?
Sí, això és un cas, t'estic xerrant, ara t'ho dic de memòria, però crec que fa 4, 5, 6, 7 setmanes, una cosa així.
En el cas concret que ara comentàvem, d'aquesta agressió homòfoba a Andratx, la resposta de les autoritats, la resposta del govern, fins on sabeu vosaltres, ha estat adequada?
Bueno, a veure, per nosaltres és insuficient. A veure que han enviat un inspector, que encara no sabem quines accions ha dut a terme, però clar, el problema és que aquestes coses s'han de prevenir. Actuar després ja fas tard. Aquestes coses s'han de prevenir perquè si no, com que el personal s'envalentona, no?
El Biel Vives és portaveu de la branca d'ensenyament d'Unió Obrera a Balear, que és el sindicat majoritari al sector. Senyor Vives, moltíssimes gràcies, molt bon dia.
Moltíssimes gràcies, bon dia.
Per cert, que d'aquí una estona parlarem, també aquí al matí de Catalunya Ràdio, de la situació a l'educació, no només d'aquestes circumstàncies que ens explicaven, però també volem parlar de que ja sabeu que acumulem diverses mobilitzacions dels sindicats d'ensenyament, i avui en volem parlar, i serà així que acabem aquesta agona, amb diversos mestres de generacions diferents. Hem d'anar acabant, però Sara, que veia que feies que sí amb el cap.
Sí, perquè, clar, al final, com deia el Biel, s'ha de prevenir. O sigui, aquí el pecat original és el consum de les xarxes i la barra lliure per l'extrema dreta en aquestes xarxes socials, no? I hem parlat molt en els darrers mesos d'aquests intents de regulació, perquè al final estem veient com cada vegada més aquests discursos d'odi no només calen més socialment, sinó que ho fa cada vegada a edats més joves. I estem veient que les conseqüències es paguen a l'escola, no? I a més, fomentant la xenofòbia, el masclisme i la falta de respecte per l'autoritat del docent. I feia que sí, també, perquè en paral·lel que ens hem de preocupar per la prevenció, el que no pot passar és que hi hagi impunitat en els casos d'agressió. I en aquest cas estem parlant de menors i, òbviament, aquí ha d'haver-hi una responsabilitat dels pares perquè tutelin quin consum de xarxes o quin consum o per què, no, el seu fill o filla està sent... està tenint aquest comportament agressiu a l'escola.
Espera. Sí, no sabem mai on és l'ou i on és la gallina, no? O sigui, la xarxa, òbviament, amplifica, però hi ha un magma previ a tot el món en què l'ultradreta està fent un salt molt important, i aquests valors de l'ultradreta, pues, òbviament, també tenen força a l'aula, no? I moltes vegades tendim a culpabilitzar només els nois i les noies, i òbviament, no pot haver-hi gens d'impunitat, però jo crec que hem de poder, d'alguna manera, anar més enllà i veure quines són les causes reals d'aquest problema.
A veure, és veritat que en el seu dia el País Basc, la Kale Borroka juvenil, almenys la van acabar multant els pares. Aquí em sembla que és una mica més complex. És una mica més complex. Ni tot es pot reduir a l'extrema dreta, ni els pares tenen les mesures. Jo recomano a tothom que estigui sentint agradat que miri la sèrie Adolescència, em sembla, senyora, que és de Netflix, sí, que allà jo vaig assabentar-me per l'existència del moviment Incel, que no el coneixia d'abans. No, tenim mala peça al taler i no és tan fàcil com abans. Vull dir, llavors, si volem, diguem-ne, responsabilitzar els pares del que fan els menors, que és una manera d'introduir un element... llavors els pares, a les famílies se'ls ha donat molt més suport de tota mena del que se'ls està donant fins ara.
Ja sabem tots que les aules són un polvorí, ja sabem tot que el gran remei sembla que siguin més recursos, no crec que s'acabi, segurament pal·liaria molt